l'esport del punt.
L'Esport del Punt ha visitat avui el seleccionador argentí de futbol, Alfio Basile, un dels tècnics més veterans del futbol sud-americà, que és l'elegit per dirigir l'Argentina cap al títol mundial del 2010. Un camí que ben segur l'acompanyarà Leo Messi. D'ell i també de Pablo Zabaleta i Javier Saviola n'ha parlat amb el nostre enviat especial. Catalunya Ràdio Múrcia, Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Què ha dit Alfio Basile dels jugadors argentins de la selecció que militen equips catalans?
Doncs el més destacat de les declaracions d'Alfio Basile ha estat sobre Javier Saviola. L'ha rebut amb els braços oberts. Dues convocatòries, dues presències de Saviola a la selecció argentina des que Basile es va fer càrrec de la selecció. El seleccionador argentí creu que el nou rol de Saviola al Barça després de la lesió de Samuel Eto'o l'afavoreix i li obre moltes més expectatives tant al seu equip com a la selecció argentina.
Me favorece a mí también que él tenga actividad, es un gran jugador, lo va a hacer mucho mejor si sigue jugando, o sea que tenga más continuidad, entonces ahora tiene la oportunidad y va a ser un bien para él como para la selección.
Basile no ha volgut confirmar si Saviola serà demà titular. Si sembla que ho serà Leo Messi. Basile ha volgut guardar-se com una sorpresa la posició que ocuparà Messi demà, però serà diferent a la que ocupa habitualment el Barça, escorat a la dreta perquè l'Argentina juga amb només dos davanters.
Messi va jugar la que sabe jugar él. Dividim la cancha ofensivamente con Tevez o con quien juegue. O con la huevo y juegue y ahí a la responsabilidad no se come. Nada más, no inventemos cosas. Claro, eso es lo que va a ser.
Basile també compta amb un jugador de l'Espanyol, Pablo Zabaleta. Zabaleta jugarà a l'Argentina, on juga l'Espanyol, per la banda dreta.
Pablo Zabaleta va a jugar de lateral derecho. Puede jugar de volante por derecha también. No más, no hay que enfrentar muchas cosas, cada uno en su posición, en sus puestos. Para eso tengo 7.000 jugadores para elegir. Y acá hay 19. Entonces, cada uno sabe dónde tiene que jugar, no voy a hacer cosas raras.
Alfio, el Coco Basile, tot just comença la seva segona etapa a la selecció argentina. El de demà contra la selecció espanyola a Múrcia serà el segon partit a la banqueta. En el seu debut, ara fa un mes, va perdre contra el Brasil.
Hem de recordar que l'Argentina disputarà, com deies, demà un partit amistós contra una selecció espanyola que passa per un moment tempestós, on la figura de Luis Aragonés és el principal punt de referència, fins al punt, Xavi, que avui, no sé si dic, que Carles Puyol també s'ha mostrat una mica molest amb el tècnic.
Sí, una mica molest després d'unes suposades crítiques d'Aragonés a Puyol després de la derrota de dissabte contra Suècia. Després d'aquell partit, Aragonés va culpar un defensa, sense citar noms, d'un dels gols que havia rebut la selecció espanyola. Puyol s'ha sentit al·ludit i el capità del Barça ha explicat que no li havia passat mai que un entrenador el critiqués públicament. Puyol no ha volgut polèmiques, però ha admès que no li ha agradat gens ni mica que Aragonés el critiqués per intentar empatar un partit que es perdia a 5 minuts al final.
Nosaltres hem treballat l'estratègia i jo sempre estic al darrere esperant si hi ha alguna contra, però ja queden 10 minuts, em sembla que és, i decideixo pujar, però amb dos companys que eren tancant al darrere perquè no deixen ningú jugar al davant, doncs vaig a rematar perquè crec que estem perdent i que serà d'intentar almenys empatar. Remato, no sé si la pilota entra o no, i després doncs ja la contra i ens fem gol. En teoria doncs, jo tindria que estar al darrere, però jo sempre he vist que el futbol, quan s'està perdent, doncs, intentes anar més jugadors a l'atac i s'ha d'arriscar, però almenys intentar empatar.
La reacció d'Aragonés ha estat ràpida. Mai em vaig referir a Puyol de manera explícita, ha dit Luis Aragonés a la roda de premsa prèvia a l'amistós de demà contra l'Argentina. Aragonés ha insistit que no pensa presentar la dimissió després d'intentar-ho dues vegades i ha assegurat que és molt conscient cada demà pot ser el seu últim partit.
Passa un minut de 3:45 de la tarda, Xavi Campos. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
Hem començat parlant del futbol argentí i ara seguirem d'alguna manera per aquest camí. Sempre s'ha dit que els quatre grans de la història del futbol han estat Pelé, Maradona, Cruyff i Di Stéfano. Doncs bé, sobre aquest últim, conegut com la Saeta Rubia, s'ha presentat avui un nou llibre que promet, almenys així ho diu en el subtítol, tota la veritat sobre el cas que va canviar la nostra història. El llibre que es titula El cas Di Stéfano l'han escrit Xavier García Luque i Jordi Finestres. Xavier García Luque, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Es pot explicar aquesta veritat absoluta o caldrà llegir el llibre?
Home, evidentment és millor llegir-lo, no? Entre altres coses, perquè no es pot resumir així a correcuita. El que passa que és que el que porta el llibre, bàsicament, és una sèrie d'informació que durant molts anys o no s'ha aconseguit trobar o no s'ha volgut transmetre, i que per fi, més de 50 anys després del cas, crec que hem reunit pràcticament tota la informació al voltant d'aquest fitxatge tan polèmic.
Doncs recomanem a la gent que es compri el llibre, però així per avançar i en pocs segons, què ens pots avançar d'això que heu descobert?
Home, partint de la base de que la gent sap més o menys per on van anar els trets, que el Di Stéfano pertanyia a dos equips, que el Barcelona el va fitxar d'un i el Madrid de l'altre, i donem per sentat això, que era més o menys sabut. Llavors, el que podem afegir nosaltres, doncs, per exemple, és una intervenció molt directa del governador civil de Catalunya, el famós Acedo Colunga, en tot aquest cas, l'assistència del president de la Federació Espanyola al lloc on es feia un Consell de Ministres que va ser decisiu per acabar amb tot aquest cas, la curiosa promoció d'un personatge del règim que tenia molt a veure amb temes de divises, que de cop i volta, acabat el cas, el van fer directiu del Real Madrid, o sigui que podem intuir que l'estaven premiant per alguna actuació. O sigui, hi ha una sèrie de fets com aquests, no em podria dir més, la intervenció que va tenir Samitier finalment perquè Di Stéfano acabés al Madrid i no al Barça. Hi ha més coses, no? És qüestió d'anar llegint el llibre, sobretot seguir una mica la cronologia dels fets i fer-se una idea de com era l'època aquella d'Espanya i de Catalunya.
Crec que heu pogut entrar, més a més, en l'arxiu del Madrid, un fet que ni és habitual ni és fàcil.
No és fàcil, i hem aconseguit revisar la documentació sobre aquest cas, la documentació que més ens interessava. Per exemple, el primer contracte que firma Di Stéfano al Madrid, doncs segueixen mantenint-lo en secret, però això no és vital per al nostre estudi. Però sí hem pogut consultar, doncs, totes les cartes que es creuava Santiago Bernabéu amb els seus directius. Estem parlant d'un fet que es va fer als estius. Era una època també que la constància escrita era molt important, i en aquestes cartes es troben detalls molt interessants. Per exemple, com quan arriba el president de Millonarios a Madrid per tancar la part del fitxatge que fa el Madrid, doncs com aquest senyor, segons explica Bernabéu, amb una carta dirigida a un vicepresident del Madrid, li explica, pues, que se lo llevaron anoche de juerga y esto habrá ido muy bien porque son las 12 de la mañana y aún no han vuelto. Curiositats, i tampoc és que això sigui vital pel cas, no? Però és divertit veure com funcionaven les coses.
Per cert, que aquests dies hem de recordar, i això també era sabut, que Di Stéfano va jugar amb la selecció catalana al costat de Ladislao Kubala. No sé si s'haguessin acabat entenent tots dos en el Barça, però això no, em sembla que no és el fruit del vostre llibre, no?
No, però és cert que poc després, un parell d'anys després d'arribar a Di Stéfano, és a dir, que encara estem parlant del millor Di Stéfano, i coincidint amb el millor Kubala, perquè Kubala, doncs, ja anava més de baixada, però a l'any 55, quan els dos encara estan al cènit de la seva classe, van fer un partit amistós a les Corts, que et puc assegurar, perquè hem buscat referents, que qualsevol persona que va estar aquell dia a les Corts no ho ha oblidat mai. Es parla de que va ser un dels millors espectacles futbolístics que s'ha vist mai a Barcelona.
I el protagonista què diu a tot això? Sabeu si més no, si li ha agradat el llibre o si l'ha llegit?
Una resposta directa sobre el llibre no la tenim, esperem tenir-la, perquè el llibre se li ha fet arribar i se li ha fet arribar al propi Real Madrid, entre altres coses, perquè ens ha facilitat la investigació. El que sí sabem, perquè això no és nou, és el que ha dit sempre Di Stéfano al llarg dels anys, no? Bàsicament, que ell va venir aquí perquè el va portar Samitier i que de les possibles moviments polítics entorn del seu fitxatge no en volia saber res ni n'ha volgut saber mai res, no? Jo crec que això no és així, és que ell ho sabia, no? Però també entenc que el que no farà Di Stéfano és canviar tota la seva història ara en aquests moments, no?
Mm-hmm. Doncs ja ho sabeu, el cas Di Stéfano, em sembla que és Edicions 62 en català i Ediciones Península en castellà, no?
Correcte.
El preu es pot dir millor ni el saps?
No, crec que està al voltant dels 16 euros, però no me'n facis molt cas, crec.
Sempre els escriptors sempre diuen que el preu dels llibres no saben mai quin és. En fi, Xavier García Luque, que vagi tot molt bé i que venguis molts llibres. Bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies. Correcte.
10 minuts i seran les 3. No sé què deu pensar Alfredo de Stefano sobre les pretemporades que fan ara equips com el Barça o el Madrid, però el cert és que aquest s'ha convertit en un tema de debat els últims dies a l'òrbita blaugrana i ahir va dir la seva Ferran Soriano al programa Els millors anys de la nostra vida. Escoltem-lo.
Les gires són part essencial de la dinàmica del club. Hi haurà gires tots els anys i les gires es fan el millor que es poden i les dissenyen els tècnics i els metges i a vegades ho fan millor o pitjor. En general, jo crec que cada cop ho fem millor, però hi haurà gires cada any perquè forma part, ho necessitem per poder créixer com a club, per poder generar ingressos que ens permetin pagar els salaris de tenir els millors jugadors.
Un posicionament que avui ha tingut resposta des del vestidor. Ara sabrem què s'ha dit. Catalunya Ràdio, instal·lacions del Barça. Jordi Borda, bona tarda.
Hola, bona tarda. Tot i que amb reserves, el vestidor del Barça accepta com un mal necessari les gires de pretemporada al mercat asiàtic o a Amèrica. Jorquera admet que no té la despesa física de tant viatge, però també que no poden queixar-se. En 3 anys, 4 gires asiàtiques i 2 viatges a Amèrica, una Lliga de Campions i 2 lligues.
Està clar que el club decideix i si els directius doncs, han decidit que ha de ser així, així ho farem. No? Està clar que a nivell físic, per nosaltres, doncs, no és el millor, però bueno... Ho acceptem, aquestes 3 temporades ho hem fet i la cosa ha anat prou bé, o sigui, no hi ha motiu per queixar-nos ni canviar, no?
Jorquera espera ser el porter escollit per disputar la Copa del Rei. Li fa il·lusió guanyar-la, però reconeix que s'estima més que l'equip, el col·lectiu, guanyi la Lliga o la Lliga de Campions. Avui, nou entrenament en família, el penúltim abans que dijous tornin els internacionals. El més destacat és el retorn dels jugadors que van jugar amb Catalunya contra Euskadi diumenge, Oleguer, Víctor Valdés i el mateix Albert Jorquera, i també el retorn d'Edmilson. S'ha passat tota la setmana lesionat i avui ha fet ja un entrenament amb tota normalitat.
Presència reduïda, gràcies Jordi Borda, però als entrenaments del Barça aquesta setmana, entre els jugadors absents hi ha Ronaldinho, que avui té partit a Estocolm. Albert Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A la capital sueca juguen avui el Brasil i l'Equador, un partit que volien disputar a Espanya, però que ho va impedir Ángel María Villar, el president de la Federació Espanyola.
Ronaldinho podria començar el partit a la banqueta, si fem cas a l'entrenament d'ahir, en què el seleccionador del Brasil, Dunga, el va fer jugar amb els teòrics suplents i amb Kaká al seu lloc a l'11 titular. Ronaldinho, que va jugar 45 minuts a l'amistós d'aquest cap de setmana contra Kuwait, reconeix que pot rendir molt més del que està rendint en aquest començament de la temporada. Dunga podria deixar-lo a la banqueta brasilera per primera vegada des que Ronaldinho és jugador del Barça. El seleccionador brasiler, que afronta el seu 5è partit al capdavant de la Canarinha, vol donar oportunitats a tots els jugadors.
Pots jugar? Tots els jugadors estan...
Tots els jugadors de la selecció brasilera tenen capacitat per jugar junts. Tots poden jugar, participar. Ronaldo no estava bé a la meva primera convocatòria per problemes físics. Al segon partit, Kaká no va començar de titular, però després sí que va sortir. Tots estan tenint les mateixes oportunitats.
Tots estan tenint les mateixes oportunitats.
Dunga, des de Suècia, assegura que no el sorprèn gens ni mica la derrota de la selecció espanyola contra la selecció sueca dissabte passat. El seleccionador del Brasil diu que entra dins de la lògica veient la trajectòria de la selecció espanyola en els últims mundials. El Brasil juga l'amistós d'avui a Suècia, a l'estadi on va guanyar el Mundial del 58, amb un gol molt recordat de Pelé. El partit es juga a l'estadi Rasunda d'Estocolm a les 8 del vespre.
T'agradaria veure i viure en directe el Chelsea-Barça el 18 d'octubre a Stamford Bridge? I anar 4 dies després al Bernabéu per no perdre't el Real Madrid-Barça? Només si escoltes cada dia a les 11 de la nit els millors anys de la nostra vida amb Bernat Soler, sabràs què has de fer per ser la persona escollida.
La festa més heterodoxa arriba al CCCB i envairà tots els racons del centre amb nous plantejaments, preguntes i espais. Cosmòpolis, del 18 al 22 d'octubre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Més informació a ccb.org/cosmòpolis. Venda d'entrades a teleentrada.com. Cosmòpolis.
5 minuts i seran les 3 de la tarda. Hem parlat de la classificació de cara a l'Eurocopa de l'any 2008 que es farà a Suïssa i Àustria. Doncs veu una notícia d'última hora. Els aficionats d'aquests països, d'Àustria i de Suïssa, acaben de triar el nom de les mascotes. Es diran Trix i Flix. La setmana passada va tocar mutisme i aquesta arriben les explicacions. Ahir va ser Ivan de la Peña qui va dir la seva sobre l'enrenou que ha envoltat a l'Espanyol els últims dies i avui, amb una mica de retard, això sí, ha estat el capità qui ha parlat. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda.
Raúl Tamudo ha dit que el vestidor està al 100% amb el verde, que ell no és el dolent de la pel·lícula i també ha desenterrat la destral de la Pau.
Temudo ha sortit en roda de premsa i ha escenificat el punt i final de la petita crisi que ha viscut l'equip blanquiblau els últims dies. El capità ha estat crític amb el club, però també comprensiu. Ha defensat el vestidor i també l'entrenador. En primer lloc, Temudo ha defensat el seu nom. Se l'ha assenyalat com a responsable d'enrarir l'ambient al vestidor i de no assumir el lideratge. Ell ha respost així.
Yo no soy ningún más, soy un jugador más. La verdad es que bueno, que solo tienes que ver mi trayectoria aquí y muchos de los que me critican creo que encontrarían mi respuesta, ¿no?
Temudo no entén les crítiques que han rebut els pesos pesants de la plantilla, tot i que explica que en aquest club ja hi està acostumat.
A mí lo que me duele es un poquito después de tantos años que cuando las cosas van mal siempre sale gente hasta debajo de las piedras, ¿no? Para criticar a algún jugador, ¿no? Pero con el paso del tiempo me he ido haciendo inmune, ya no me afecta casi nada lo que pueda decir mi, bueno, el entorno y yo lo que quiero y soy feliz jugando a fútbol y entrenando nada más.
El capità de l'Espanyol ha negat que el vestidor no estigui unit, diu que hi ha bon ambient i compromís. Ha admès que Luis García es va equivocar quan va criticar la preparació física de l'equip i li ho va fer entendre. També ha explicat que ha mantingut una conversa amb el director esportiu, que va criticar la falta de líders a l'equip. Temudo no ha revelat el contingut d'aquesta conversa. Una altra cosa que el capità ha volgut aclarir és que la plantilla dona suport a l'entrenador Ernesto Valverde.
No hay ningún problema. Yo no sé de dónde sacan los rumores estos de que... de que no estamos al 100% con él o de que hay problemas en la plantilla o que hay gente que no... Yo creo que en todos los vestuarios la gente que no juega o la que no está a gusto siempre hay en todos los vestuarios, ¿no? Creo que nosotros estamos muy tranquilos, Valverde tiene todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto y hay que dejarlo trabajar.
Temudo afegeix que respectarà Valverde si el torna a seure a la banqueta. El davanter de Santa Coloma, per cert, ha explicat que està força bé de la seva lesió al turmell i que creu que podrà jugar diumenge a Vila-real. La plantilla de l'Espanyol fa avui doble sessió d'entrenament. Ara dinen plegats i a les 5 de la tarda tornaran a entrenar-se.
Hem analitzat l'actualitat del Barça, també la de l'Espanyol, i ara també volem saber què passa a Tarragona, on la situació va millorant conforme s'acosta al següent partit de Lliga contra l'Atlètic de Bilbao. Avui el Nàstic ha recuperat els fins ara lesionats Gilberto Gil i Carlos Merino. Catalunya Ràdio, Tomàs Fortesa, bona tarda.
Bona tarda. La plantilla gran ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar el partit de diumenge al nou estadi contra l'Atlètic de Bilbao. El Nàstic recupera jugadors importants com, per exemple, el brasiler Gil i el migcampista Carlos Merino, que considera que aquest partit s'ha de guanyar perquè el Bilbao juga la mateixa lliga que els tarragonins.
Arrastra los problemas un poco del año pasado y creo que va a ser un equipo que va a estar ahí en la pelea de los 7-8 equipos que yo veo que estarán por pelear el descenso y bueno, yo creo que es ahora mismo un equipo que está en nuestra liga y siendo en casa hay que ganarlos.
El brasiler, el fitxatge més car de la història del Nàstic, ja fa dies que entrena amb normalitat i considera que ja està a punt per jugar un partit en condicions.
Ya estoy a punto de la lesión, estoy muy bien, físicamente también yo creo que ya estoy muy bien también, claro que no a 100%, pero yo creo que hasta domingo posso estar listo per este juego.
La resta de la plantilla ha entrenat amb normalitat, tret del defensa Cáceres, que li han hagut de saturar una ferida a la sella després d'una entrada de Macucula. Tot i això, el paraguaià estarà a punt per aquest diumenge. I aquesta tarda, a última hora, està previst li facin l'artroscòpia a Òscar López per saber exactament si finalment l'han d'operar o no del trencament del lligament exterior de la cama esquerra.
Som ja a l'últim minut d'aquesta edició de l'Esport al Punt. Hem de recordar que avui el Barça i el Reus disputen un dels partits més atractius que es pot veure a l'hoquei patins actual. Aquest maig correspon a la quarta jornada de l'Hockey Lliga, que s'havia ajornat perquè el Reus estava jugant al Mundial de Clubs a Angola. Els dos equips mesuren ara les seves possibilitats en aquest començament de temporada. El que aconsegueixi la victòria serà, a més, el nou líder de la competició. Hem de dir també que el partit començarà a les 9 i que aquests dos equips es tornaran a trobar a la Supercopa d'Espanya. També dos resultats en aquest cas de tennis que ens acaben d'arribar. Feliciano López acaba de superar la primera ronda del torneig d'Estocolm. En canvi, Fernando Verdasco, que era el quart favorit, ha quedat eliminat del torneig de tennis de Moscou. I dir també que l'Hèrcules, de segona divisió, ha destituït avui el seu entrenador, Pepe Bordelàs. El nou tècnic és Josu Uribe. Adéu-siau.